Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i onze minuts del matí, com ens agrada aquesta sintonia, eh? Moment de rebre el dilluns a aquesta hora les tertulianes de la tertúlia del poble. La Fina de la Fata, Fina Cruzat, molt bon dia.
Bon dia.
La Montse Piñeiro, de la perruqueria Montserrat. Montse, molt bon,
bon dia. Bon
dia. I l'Anna Maria Calvo, de la Teneria. Bon dia, Anna Maria.
Molt bon dia.
Com ha anat la setmana?
Molt bé.
Sí, amb ganes que arribés dilluns per tornar aquí.
Sí, claro. I tant, i tant, pensant i mirant a veure els anuncis,
ai, els anuncis, les coses, els problemes i tot, a veure què diríem.
Sí, crítiques, heu tingut crítiques?
Sí,
no, no sé,
crítiques.
Jo no les he vist. No,
bones o dolentes?
De tot, de tot, de tot.
Vinga,
de tot.
Molt bé.
Molt bé.
Està bé, està bé. Però contentes, no?
Sí, sí. Molt, moltíssim.
Sí? El que m'imagino és que no estareu massa contentes veient com està la situació del tema que encara tractàvem la setmana passada, el tema dels refugiats. I el torno a recuperar perquè durant aquesta setmana hem tingut algunes imatges així colpidores, com per exemple la de la periodista aquella que feia la traveta a nens petits, a pares amb nens petits, vull dir, una actitud totalment reprovable, i la d'avui mateix, en què es veu un pare amb un flotador, allò que està al mar, perquè ha naufragat la barca que els portava, i està amb el seu nadó. Però, a més, a tot això, la situació és que es comencen a tancar fronteres un altre cop, i davant d'aquest allau, podríem dir, d'anuncis d'ajudes, de col·laboracions, de tant humanitàries, que de moment no estan solucionant el problema. Com veieu, senyores, la situació una setmana després?
Jo penso que pitjor de lo que vam veure la setmana passada i les anteriors. Perquè, clar, l'arribada massiva d'exiliats polítics, perquè és així com els haurien d'anomenar, és molt gran. El fet de que Hongria hagués tancat les fronteres si no deixés passar per al seu territori, doncs a moltes d'aquestes persones, perquè altres han agafat altres rutes diferents, ja és molt problemàtic. Però ara, aquesta setmana, que Alemanya hagi dit que ja estava aturada i que ja no podia, o millor dit, saturada, i ja no podia acollir més, què farem amb tota aquesta gent? Quan tots sabem que el fet de que tots vulguin anar a Alemanya és perquè Alemanya té les portes obertes a l'exili polític i no els obliga a quedar-se a Alemanya, sinó que tenen carta oberta per poder viatjar a qualsevol part del país, i d'Europa i del món. Molts havien demanat per vindre a Espanya, però Espanya està tancada a cal i canto amb els exiliats polítics.
Home, és que segons el ministre i la vicepresidenta s'estaven estudiant els perfils.
Sí.
O sigui, per un exiliat que està fugint d'una guerra has d'estudiar el perfil. És com si fessis un càsting.
Exactament.
Aquest sí, aquest no.
Exacte.
Sí.
Llavors també pensem una cosa, que a Espanya els hi pot donar l'asil polític, triguen més d'un any en fer-ho, i que a més només els hi serveix pel territori espanyol. No poden sortir de les fronteres d'Espanya. Quan, per exemple, a Àustria, Alemanya, poden sortir i viatjar per tot el món, que és el que a la major part d'aquestes persones els hi convé. Dit per ells, que no volen quedar-se a Europa, perquè a Europa tenen moltes traves.
Fina i Montse, com ho veieu, aquesta situació?
Molt negre, molt negre, perquè cada vegada ho veiem pitjor. Pitjor perquè no hi ha l'ajuda. A mi a vegades me'n dono vergonya, de veure que els altres països ho fan i que nosaltres tenim que tindre un...
I ajuda, el que passa és que no sabem si hi arriba o no hi arriba
sí,
tota.
Sí, però que a veure, quan una persona està que ha de marxar perquè l'han de matar, si no la maten... no hauria d'haver tota aquesta parafernària que hi ha darrere. No, senyor, l'has d'agafar i punt i s'acabó. I ja està. Perquè quan arribi el moment, igual aquesta persona ja l'han matat. Vull dir, ho veig negre. Negre. I a vegades me'n dono vergonya del govern que tenim. Ja està.
El d'aquí i el de més enllà i els més grossos.
Sí,
mentre,
tots.
Jo penso que a ells no els hi falti el menjar.
Jo els poso...
No els hi preocupa.
Jo els posaria una mica en aquest, el senyor president, no el d'aquí, el d'allà, el de Madrid. El posaria també al peu del canó com està aquesta gent. Potser ell després veuria les coses d'una altra manera. O que els seus fills passin una mica de gana. També podria passar. Llavors, potser s'aplicaria el cuento i no, seria, no faria tan l'idiota, perquè és així mateix. És l'idiota. Me'n dono vergonya del president que tenim.
El que passa és que no és una qüestió únicament d'un estat, sinó de tota una zona. Estem parlant d'Europa, que hauria de treballar conjuntament i no jugar a... Fem el repartiment per quotes, a mi això em va bé, a mi això no em va tan bé, i això l'únic que fa és dificultar la solució a tot aquest problema. Bé, doncs canviem de tema i parlem o intentem parlar d'un tema que hem abordat a primera hora aquest matí, que és el tema de la reforma horària. Una reforma horària que es vol intentar gestionar perquè podem conciliar la vida familiar, laboral, és a dir, que siguem una miqueta més europeus, però no per gust, no perquè siguem més moderns, sinó per fer les coses més pràctiques i amb més coherència. Vosaltres teniu comerç i els horaris de tancament, l'horari que teniu per obrir, això us permet conciliar la vostra vida laboral amb la vida familiar o teniu dificultats?
Jo no tinc dificultat. Reconec que qui té fills o qui té gent que els necessita, doncs la veritat, et surts a les 8 del matí i no tornes fins a les 9 de la nit. La veritat és que són moltes hores, però el negoci és el negoci. El que ara, amb la crisi i tot el que hi ha, el que vols és donar més hores a la gent perquè pugui vindre, perquè pugui estar, pugui agafar les hores que vulgui.
Però això és en detriment de la teva situació.
Clar, tens que tu apretar-te, clar, tens que estar... Però jo no em queixo, jo trobo que n'hi ha altres coses que no a l'horari, segons quin problema, segons quines persones, però jo no tal com estic bé per ara, vaja.
T'agradaria estar millor?
No, estic tan acostumada a treballar que no... no.
Però, per exemple, podries disposar de més temps per tu?
No, és que a mi el meu negoci m'agrada i m'agrada servir a la gent. No, no em queixo jo.
La Montse no es queixa. Fina. No.
Bueno, jo sí que és veritat que tanco a les 9:30 de la nit, però me sento bé. Me sento bé de fer-ho perquè hi ha molta gent que tanca a les 8:30, gent que, bueno, que tenen negoci i que haurien d'anar al Prica o en un altre posto d'aquests. Jo li dono un servei, la gent està contenta. Sí que és veritat que jo, pues, quan arribo a casa, a vegades són les 10, 10 i quart de la nit.
I has però, de sopar encara?
Sí, he de fer el sopar i tot. Però bueno, ho faig amb molta alegria, molt...
I però perquè no et queda més remei.
Sí, també no em queda més remei, però... Bueno, la poqueta estona que estic a casa, procuro estar amb les meves filles i ser intens. Sí que és veritat que les meves filles ja són grans, però bueno, necessiten a la mare i allí està. Que m'agradaria tancar les 8:30, evidentment, com tothom, però bueno, tenim que fer això i això és el que hi ha.
Ana Maria.
Jo penso que nosaltres som autònomes. I això...
Que és el perfil majoritari d'aquest país.
I això pesa molt. Llavors, ens agradaria a tots fer menys hores i unes hores més adequades i tal? Indudablement. Pel tipus de negoci que tenim, i com deia la Fina, estem al servei del públic, sí. Si comencem a pensar com autònoms i com negoci, què és el que pensarem? Hem d'estar més hores, i sobretot més hores de la tarda, perquè totes les persones que surten de treballar a les 7, 7:30, puguin vindre a comprar.
Però això és ara. O sigui, el que s'intenta amb aquesta reforma sí. és que precisament ja. Els treballadors no hagin de sortir tan tard, Exactament. Sinó concentrar la jornada que les escoles també concentrin la seva jornada de manera que puguin sortir abans i puguin entrar abans a fer qualsevol activitat extraescolar. És a dir, que tots els horaris es reestructurarien de manera que el comerç doncs també es veuria implicat.
Podria tancar a les
7 de la tarda. Per exemple.
Però jo penso que el que és autònom no té horari. Vull dir, una empresa sí que tens una hora d'entrar i una hora de sortir. La persona que és autònoma i treballa per a ella no té un horari. Jo, per exemple, jo vaig a la meva botiga i jo vaig els diumenges també. I a vegades els diumenges a la tarda tinc que anar perquè m'ha arribat gènere i tinc que posar els preus. Pel dilluns al dematí que la gent pugui gaudir de tindre-ho tot al puesto. Quan tu tens una empresa i tens treballadors treballant per tu, llavors sí que pots fer un horari, pots fer el que tu vulguis. Però quan tu ets autònoma i els pagos se te comen por todos los lados, tu...
Molt ben dit en castellà.
Sí, perquè m'escoltin. Llavors, clar, cada vegada són més pagos, més pagos, més pagos. Clar, si ara ens retallen lo poquet que fem, perquè jo, per exemple, sí que treballo durant tot el dia, però aquesta hora de les 8:30 a les 9:30 és bestial. Bestial el que arribem a treballar. Perquè gent que també tanca els seus negocis a les 8:30, llavors ve, sap que la FAT està oberta i a vegades gent que m'ha trucat fins a que vinc i jo m'he esperat fins a les 10:15. Clar que a mi m'agradaria estar amb les meves filles a les 8:30 del matí, ai, de la nit. Clar que sí, estar amb el meu marit i tot, però elles mengen d'això. Si no, què faríem? És el problema de l'autònomo.
Jo he vingut a pentinar senyores a la peluqueria en diumenge.
No teníem més dies ni més hores per anar-hi.
No, bueno, perquè hi havia una boda. Claro. Perquè llavors la persona, pues, com que tenia una boda, pues, ai, d'on me pentinaré? No, ningú m'ha... Pues vine, que jo t'apentino. Jo vinc a les 10. Hi ha senyores que millor un dia, un divendres, tenen una boda i a les 10 han de sortir d'aquí. Pues vine a les 8:30, que jo et pentino. Claro. Vine a les 8, que jo et pentino.
Però vosaltres no heu sentit allò de que les persones som animals de costums?
Sí.
Doncs es tractaria doncs, de variar, de canviar aquests costums de manera que ens afavorís a tots en general. Jo ja entenc la problemàtica que comenteu dels autònoms, però és que empresarialment i des de l'administració també s'hauria de reformular aquesta situació. És a dir, que pel fet de ser autònom no us veieu amb l'obligació de tenir l'aigua al coll?
No, l'aigua al coll quan te venen tots els pagos, que diré ja. Però jo prefereixo treballar totes les hores que siguin i poder tindre uns diners per poder pagar.
Jo també, penso igual que la Montse.
A més, tu dius que les persones s'acostumen. Per exemple, si tu no obres, doncs no venen, perquè jo els dilluns tanco. Les senyores no venen. Ara el dissabte a la tarda jo m'estava tota la tarda per dues senyores. Doncs ara vaig agafar i vaig dir que a les tardes no obria el dissabte i aquestes senyores me venen pel dematí. Vull dir, que s'han acostumat.
Veus?
I ja està. Vull dir, que n'hi ha coses així, però que vull dir que...
Home, jo penso que aquesta reforma de cara a les empreses, els treballadors d'empreses, funcionaris, escoles i tot això, indudablement s'ha de fer. Perquè estem anys llum de molts països europeus. Ja no parlem-ne de Nord-Amèrica, no? I aquí estem molt descompensats. Molt descompensats. A vegades penso, si no hi haguessin avis, què faríem? No tindríem fills. Perquè les dones treballem per obligació la major part de les vegades. Per obligació, perquè amb el sou del marit no es pot tirar cap endavant, tal com tenim l'economia en aquest país. Si tens un fill, vale, tindràs uns avis que te'l cuidaran. Si en tens dos, ostres tu els avis, com ha de pencar. Però si tens tres... Què farem? Llavors, seria estupendo que tant a les empreses com les escoles tinguessin un horari coherent. Coherent. Que les escoles comencessin a les 8 del matí i acabessin a les 3 de la tarda després d'haver-li donat de dinar als nens. Però que els pares es poguessin anar a recollir, també, màxim, podrien anar un parell d'hores als avis o la cangur o qui sigui. Però que després aquests pares poguessin estar amb els seus fills, poguessin fer els deures, poguessin gaudir dels nanos... Una altra cosa és el nostre, El nostre ja és, com diria en castellà, la leche. Ho fem una miqueta a aquests horaris per obligació pura i dura. Però això no, no va en decriment de que s'hagi de fer alguna altra cosa, diguéssim, perquè hi hagués una miqueta més d'unió entre els horaris dels treballadors i dels col·legis.
Ara imagina que volen posar aquest horari i tothom tanca a les 8 de la nit.
Clar.
Quin poble més avorrit.
I la gent que necessita algú?
Però s'haurà d'acostumar?
No, però jo el millor que seria, jo trobo, que agafar en els negocis aquests grans de tant d'allò, els col·legis, que 3 mesos de vacances, no? Agafar...
Doncs això és una de les coses que es vol reformular, que no hi hagi... O que es distribueixi d'una altra manera,
clar,
les vacances.
Que canviar, sí. És que això ha de canviar, perquè mira el papa, oi que estan posant que si els matrimonis i tot això hi va canviant, doncs nosaltres també tenim que canviar, la vida ha canviat, els pares tenen que treballar, tenen que fer les seves coses...
I vosaltres autònomes també heu de tenir
també,
vida, no?
També,
o no?
Doncs ja està, doncs llavors han d'agafar i jo el que faria és tindre obert igualment... Però agafar unes persones amb les hores que tinguin que fer i després agafar unes altres persones amb les hores que tinguin que fer. Que cada persona tindrà un horari petit.
Doncs això es diu ajudes per les petites empreses perquè pugueu agafar personal, per exemple.
Hi hauria més feina, hi hauria més treballs, perquè aquelles, i ningú n'hi hauria agobiat ni aniria tan apretat.
Perquè clar, ara imagina't, tots fem el mateix horari. Tots tanquem a les 7 de la tarda. La senyora que ve de treballar a les 7 de la tarda, on compra? Si no té ningú a casa que li faci.
Claro.
Com va la peluqueria? Com va als metges? Sí.
No, no, és que l'adaptació i el reajustament horari s'ha de fer en tots els àmbits, de manera que estigui compensat. Perquè no es tracta que vosaltres tanqueu a les 7 de la tarda perquè la senyora que surt de la feina a les 7 es quedi sense pa o es quedi sense el que necessita. Però, clar, tampoc no és qüestió d'estar obert les 24 hores del dia. Quantes coses han canviat aquest mateix matí? Parlàvem, per exemple, quan es va posar la llei que prohibia fumar als establiments. Era difícil que la gent deixés de fumar en un establiment. Doncs s'ha aconseguit. Quan et diu una llei que t'has de posar el cinturó de seguretat en el cotxe i te l'has de posar i t'hi has d'acostumar i és un hàbit i tots són hàbits i es tracta de reconduir tot això de manera que afavoreixi a quantes més persones i més sectors, molt millor, no?
Jo ho veig bastant negre, perquè llavors els pric...
Ha vingut negativa, la Fina, avui, ho veu tot negre.
No, perquè el pric que tanca a les 10, què? Llavors també tancarà a les 7 de la tarda? El pric, l'Eroski, el Campo...
Per això s'està
parlant... Centres comercials,
sí. Les petites empreses, petites empreses, com vosaltres... Clar. Doncs això s'està perdent perquè tothom ve al final de les grans empreses. No, el maco és les petites empreses, les petites tendes, les tendes antigues, les tendes... Jo trobo que és molt maco.
Sí, clar, no, si les grans superfícies o tenen un horari més ample, nosaltres per què hem d'estar?
Claro.
Si la gent que tingui que anar a la peluqueria, en un centre comercial hi ha peluqueries, hi ha sabateries, hi ha zona d'alimentació, hi ha de tot. Una vegada entren allà, ho tenen tot.
Claro.
Així que en 2 hores... poden fer-se els peus, al cap, comprar-se roba, sabates, comprar tot.
Llavors,
perquè volem estar nosaltres obertes.
Claro.
Clar, això és un perjudici
per
la petita botiga.
Nostra,
claro.
Si diguessin, vale, doncs totes les grans superfícies tancaran a les 8 del vespre. Vale? Entre tots ens ho fem. El que et vulgui anar que hi vagi i el que et vulgui quedar-se al poble, doncs es quedarà al poble i comprarà la petita botiga.